L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Divendres 20 de febrer, a les portes d'un nou cap de setmana, des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, una jornada més us donem la benvinguda en este temps d'actualitat. Temps que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Una crònica informativa de la jornada que avui encetarem parlant d'aquesta satisfacció relativa que hi ha en alguns municipis de les Terres de l'Ebre davant l'anunci del Ministeri de Foment i la Generalitat de desviar el trànsit de camions de la Nacional 340 a l'autopista de peatge A7 amb bonificacions. Alcaldes com els de l'Aldea o el de la Ràpita veuen bé la mesura, però la consideren encara insuficient i reclamen la gratuïtat de l'autopista i l'impuls definitiu també a l'autovia al seu pas per les nostres comarques. A banda d'aquesta, destacarem també altres qüestions a la crònica informativa de la jornada. Temes mediambientals, com aquesta plaga d'estornells que sembla ser en els últims mesos arriba a una intensitat mai vista a les nostres comarques i que estan perjudicant collites com la de l'oliva. El Consell de les Persones Consumidores dona ple suport a les iniciatives del Govern de la Generalitat en contra de la indemnització del projecte Castor. I avui direm també que el president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Castor Gonell, alcalde també de Sant Jaume, denuncia els agravis comparatius amb el finançament de la Generalitat en la lluita contra el mosquit respecte a la lluita contra la mosca negra. La llar d'infants a l'Ametlla fa xerinola amb la festa del Carnestoltes. I a Deltebre, la xaranga tarorata representarà Catalunya al Festival Nacional de Xarangues de Poza de la Sal. Per últim, avui divendres, tractarem també diverses qüestions de l'actualitat esportiva. La primera d'elles, que aquest cap de setmana se celebra el 7è descens de Godall, la primera prova de la Challenge DH 2015. Parlarem també del derbi que aquest cap de setmana disputen a la primera catalana la Rapitenca i l'Amposta, derbi de rivalitat comarcal que es disputarà al municipal Rapitenc. Acabarem parlant de la 7a edició de la cursa de la Cameta Coixa a Miravet, cursa de muntanya del circuit de les Terres de l'Ebre, que també serà la que dona el tret de sortida a la Copa Catalana de Curses de Muntanya. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que ràpidament comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant d'este anunci que en el transcurs d'aquesta setmana hem conegut a càrrec del Ministeri de Foment per evitar el trànsit de camions per les nacionals 340 i 240, obligant-los a circular per l'autopista de peatge, això sí, amb bonificació en els preus. Municipis tant del Camp de Tarragona com de les Terres de l'Ebre, per on històricament han transcorregut aquestes nacionals, la N340 i la N240, municipis històricament reivindicatius per a la restricció del pas de camions, aplaudixen aquest acord al que han arribat, com dèiem, el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya. Aquí a les nostres comarques, els alcaldes de poblacions com l'Aldea o la Ràpita, dos punts negres tradicionalment de l'accidentalitat, coincideixen que, si bé la mesura és molt positiva, queda encara una mica curta. Els dos municipis se senten hiperdiscriminats per no disposar d'una via ràpida i gratuïta entre Castelló i l'Hospitalet de l'Infant, i és que a falta de tenir l'autovia, l'A7, l'AP7 hauria de ser gratuïta per a tothom, diuen els alcaldes. Escoltem les declaracions que a l'Agència Catalana de Notícies feia l'alcalde de l'Aldea parlant sobre aquesta qüestió i aplaudint la mesura. Dani Andreu, però, creu que queda curta perquè caldria, com dèiem, la gratuïtat de l'autopista de peatge, de l'AP7. Dani Andreu.
Bé, una llarga reivindicació que creiem, dins de que sempre van bé les bones notícies, sempre van bé les mesures que impliquin una reducció de les despeses per a per al transport i una igualtat de condicions en altres territoris. Tot i això, doncs, la veritat és que la mesura que pensem en tota sinceritat que es queda curta per l'agravi comparatiu que significa que entre la Jana i l'Hospitalet, la Jana a Castelló i l'Hospitalet a Tarragona, no tenim nosaltres una autovia com disposen altres territoris. I Terres de l'Ebre, en aquest sentit, doncs, sempre serà quedar una miquitita, com aquell que diu, curta, de mires, en aquest sentit, per part dels dirigents que no tenen a bé pues, tractar-la de la mateixa manera que altres indrets de l'estat espanyol o de la pròpia Catalunya. Voldríem que aquest pas per l'autopista AP7 fos absolutament gratuït, igual per als transportistes com per als usuaris diguéssim del territori, perquè pensem que és un agravi comparatiu, sempre ho hem estat dient, sempre ho hem estat reivindicant, i tot i que la mesura pues, bueno, ja va bé, perquè més val això que no res, que diem per aquí en aquestes terres, però la veritat és que seguim pensant que el tracte que es dona a Terres de l'Ebre no és igualitari respecte a altres territoris i a altres indrets, igual de l'estat espanyol, torno a repetir, com de Catalunya.
I en la mateixa línia que l'alcalde de l'Aldea es pronunciava també el de Sant Carles de la Ràpita, en Joan Martín, que aprofitava per denunciar que el territori continua hiperdiscriminat sense l'autovia. A7. Joan Martín.
Nosaltres sempre hem pensat que la carretera 340 pues que té un trànsit extraordinari en aquesta zona i que el que era inacceptable és que no tinguéssim la A7 en funcionament precisament en aquest tram, que deu ser dels més perillosos que hi ha. Llavors, la meva reivindicació des de sempre era estar la gratuïtat absoluta de la AP7 fins que no estiguessin engestides les obres de la A7, tot i que jo entenia que el projecte de la A7 va ser una errada, perquè el que haguessin hagut que fer haguera estat fer autènticament sense peatge la AP7. Però una vegada ja es va decidir pels responsables polítics del moment de fer una autopista o una autovia paral·lela a l'AP7, doncs hasta que no estigués acabada del tot, perquè, a veure, és que qualsevol ciutadà ho veu, arriba a Hospitalet, s'acaba la gratuïtat, s'acaba l'A7 i toca anar de peatge, i s'acaben les Terres de l'Ebre per la banda sud, i també ja tornen a ser, ja poden tindre autovia gratis. Allà on estem, hiperdiscriminat. Jo esta queixa li he dit al conseller Vila, li he dit a tots els responsables polítics, els recordo un dia d'una manera molt, molt ferma, i si ara el que s'aconsegueix és una bonificació als camions, si la bonificació la poden aguantar, jo endavant, però si no, continuo reivindicant l'aixecament de barreres, no tan sols per als camions, sinó per a tots els vehicles que de ciutadans d'aquí de les Terres de l'Ebre.
Ho hem escoltat en les paraules dels alcaldes. Aquesta era per a les Terres de l'Ebre una llarga reivindicació, però amb la qual no n'hi ha prou. Sí que, evidentment, és un pas positiu, un pas endavant, el treure els camions de gran tonatge de la circulació de la Nacional 340. De tota manera, tal com ells mateixos declaraven, cal encara la implementació de més mesures i iniciatives per poder tindre unes vies de comunicació fluides i amb índex de sinistralitat realment baixos.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions mediambientals. Comencem parlant del Consell Territorial de Caça, que aborda la necessitat de mesures urgents per aturar la invasió d'estornells que estos dies devora la collita tardana d'olives. El president de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre, Manolo Royo, no recorda una densitat tan alta d'aquests ocells com la que s'està vivint en els últims mesos. Per la seva banda, el coordinador territorial d'Unió de Pagesos a l'Ebre, Joan Montesó, constata les pèrdues provocades per les plagues d'estornells a les collites de l'oliva. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La reunió del Consell, convocada principalment per tractar la publicació de les ordres de veda per a la caça, va servir també per abordar alguns dels problemes comuns a l'activitat cinegètica i agrícola del territori, com ara els danys que produeixen els conreus, els conills i, enguany, sobretot, els estornells. N'hi ha a milions, assegura el president de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre, Manolo Royo. De fet, Royo assegura que no recorda una densitat d'aquests ocells tan alta com la vista durant els últims mesos. A banda dels problemes problemes de neteja e higiènics que generen les conurbacions, la seva principal incidència es registra als camps d'oliveres, especialment als de la zona de la plana alta interior del Baix Ebre i el Montsià, on han devorat milers de quilos de la collita més tardana. El coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, fins i tot constatava les pèrdues provocades per la plaga d'estornells a la collita d'oliva. L'escoltem.
Des de la Sénia a Certa, o sigui, tot el que és aquesta part de la plana, ja, i la plana alta, això hi ha molts de danys. O sigui, hi ha gent que ha tingut de tornar a enrolar les cinques, i clar, nosaltres anem al departament i és el que estem ahí ficant damunt de la taula, és això, no? Una mica, i escolta, està passant alguna cosa, mireu si han canviat els hàbits, com és que nosaltres n'hi tenim més, què passa a Europa, quin pau que migra d'aquí per allà, n'hi ha que sí que es queden, però bueno, com mos ve, com pot ser que en tinguéssim tants, i bueno, i la diferència entre l'estornell d'aquí i l'estornell que mos ve de fora.
Tot i que encara no s'han aplicat mesures concretes sobre el terreny, la Federació Catalana de Caça avançava a través de les paraules de Royo que s'ha mostrat predisposada a contribuir-hi activament. Consideren que el mètode més efectiu per delmar la població, les xarxes resultarien poc efectives, sosté, doncs serien fer batudes amb armes de foc a les zones de canyars del Delta on passen la nit. Montessó creu que el Departament d'Agricultura no posaria impediments a aquest tipus d'actuacions.
Gràcies, Josep. Una vegada més, les qüestions mediambientals ens porten també a tractar temes relacionats amb el polèmic projecte Castor. I ara ho fem, en este cas, avui divendres, perquè el Consell de les Persones Consumidores, integrat per una trentena d'entitats i associacions de defensa dels consumidors a Catalunya, dona suport a les iniciatives que està duent a terme el govern català en contra de la decisió de l'executiu espanyol d'indemnitzar amb 1.350 milions d'euros els promotors del magatzem Castor i de repercutir aquest aquesta indemnització en la factura dels consumidors. En un manifest aprovat a l'última reunió del ple del Consell, l'organisme ha volgut fer públic el ple suport al govern català en aquest afer i l'encoratja a continuar lluitant per impedir l'execució del Reial Decret Llei a favor dels promotors del magatzem. Des que el govern espanyol anunciés l'octubre passat la decisió d'indemnitzar els promotors del projecte, el govern de la Generalitat ja va manifestar la seva oposició i ha dut a terme totes les accions al seu abast per impedir que aquesta s'apliqui. El Consell de les Persones Consumidores ha aprovat un manifest on vol fer públic el suport a les iniciatives que du a terme la Generalitat en contra de la decisió d'indemnització i de repercutir aquesta en els consumidors. En el manifest, el Consell de les Persones Consumidores valora molt negativament la indemnització aprovada pel govern espanyol a través del Reial Decret Llei 13/2014 i encoratja el govern català a continuar lluitant per tal d'impedir l'execució d'aquest Reial Decret Llei. El manifest va ser aprovat per unanimitat de totes les associacions i entitats assistents al ple del Consell de les Persones Consumidores. I encara un tema més de l'àmbit mediambiental. Avui hem de parlar també del president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre i també alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Castor Gonell, que ha denunciat els greuges comparatius en el finançament de la Generalitat en la lluita contra el mosquit en respecte a la lluita contra la mosca negra. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El president del COPATE, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre i alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Castor Gonell, ha reivindicat que finalitzi l'agravi comparatiu que s'està produint al territori en la lluita contra la mosca negra respecte a la lluita contra el mosquit. Gonell recorda que la lluita contra el mosquit és en part finançada pels ajuntaments del Delta, mentre que la lluita contra la mosca negra és finançada íntegrament per la Generalitat. Aquest fet suposa un agravi comparatiu de les polítiques ambientals de la Generalitat amb els municipis turístics del Delta respecte als de les terres de l'interior de l'Ebre. Castor Gonell.
El que reivindiquem és que per part de la Generalitat s'entengui este agravi comparatiu que s'està sofrint, que es tracte de manera conjunta el que és tractament de mosca i mosquit, si s'ha de fer alguna aportació per part dels ajuntaments d'alguna manera que sigui en general a tots els que afecta mosca i mosquit, i si realment la Generalitat pot fer una aportació econòmica que això suposa que no veguin de fer els ajuntaments, perfecte, però tant uns com els altres.
Cal recordar que els municipis del Delta, integrats al COPATE, aporten anualment més de 200.000 euros per la lluita contra el mosquit, en concret els municipis d'Amposta, la Ràpita, Deltebre, l'Ampolla, Camarles, Sant Jaume d'Enveja i l'Aldea.
Gràcies, Manel. I encara un últim apunt. El Departament d'Agricultura ha decidit d'activar la fase 2 del pla d'actuació contra el brot de sarna que afecta les cabres dels ports en 5 municipis de la Terra Alta. Els termes afectats afectats concretament són els de Gandesa, Bot, Prat de Comte, Pinell de Brai i Horta de Sant Joan. I a partir d'ara només s'abatran animals per raons humanitàries, és a dir, aquells als quals la malaltia estigui en un estat molt avançat i que acabaria, finalment, igualment provocant-los la mort. L'objectiu en aquests termes és facilitar que els animals que hi ha tinguin les millors condicions possibles per superar la malaltia per si mateixos. A la resta d'àrees de caça i a la Reserva Nacional de Caça es manté la fase 1 i, per tant, l'abatiment d'animals afectats. El Departament d'Agricultura ha pres aquesta decisió d'acord amb el criteri tècnic dels experts de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona que van elaborar el pla d'actuació pel brot de sarna.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 13 de febrer al 8 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera acompanyats amb el vi de la Déu Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L'informatiu inútil.
Continuem parlant ara de temes musicals. Ho fem perquè la xaranga Tarorata representarà Catalunya al Festival Nacional de Xarangues que se celebrarà a Poza de la Sal. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Poza de la Sal acollirà el 2 de maig el tercer Festival Nacional de Xarangues en què s'espera que participen 16 agrupacions representant les diferents comunitats autònomes de l'estat espanyol. La xaranga Tarorata de Deltebre serà present representant a Catalunya en aquest certamen, una aventura que ja va viure l'any passat i que enguany repeteix. Jordi Millán és el president de la xaranga Tarorata.
Van contactar amb nosaltres, Dani, que és el representant, el que maneja tot el tema este del concurs, i em van dir si estàvem disposats a anar. I clar, nosaltres, ens va vindre una mica sobtat. Sabem que aquesta gent buscaven representants de cada comunitat autònoma, és un concurs nacional, i clar, a la negativa d'altres xarangues o segurament que ells van buscar, nosaltres doncs, van ser valents, com som aquí baix, la gent d'aquí baix, que som a l'aventura, i van anar. Però sense saber res, vull dir, ni teníem trompetes en aquell moment, estàvem un nivell, llavors, la veritat m'ho feia de molt, però unes coses s'han d'anar a provar i van anar allí, però perduts. I en 15 dies ho van muntar. Ens van donar les bases del concurs, ho van manejar tot nosaltres i ens presentem allà. Claro, a veure, l'experiència espectacular, vull dir, i també el muntatge que hi ha allí i organització és una cosa excepcional. Vull dir, jo he vist coses, actes musicals i tot rotllo, l'organització i el muntatge, excel·lent, ens van tractar molt bé i clar, allò ha sigut, jo per a mi, que és el que ens ha tirat a millorar.
Poza de la Sal és un poble de Burgos de gran tradició musical, considerat el més petit d'Europa amb banda de música, i anualment organitza aquest certamen per escollir la xaranga més completa d'entre les participants.
Gràcies, Lluïsa. I encara abans d'arribar a la informació esportiva, avui hem de parlar també de la llar d'infants que fa xerinola amb el Carnestoltes a l'Ametlla. Els més petits d'aquesta llar estan també de Carnestoltes. De fet, cada dia han anat gaudint de l'experiència de disfressar-se al llarg de l'última setmana. A l'escola Sant Jordi, ahir a la tarda, van realitzar la rua escolar. Enguany, el tema escollit van ser els personatges de ficció. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar, el Carnestoltes, arriba una setmana més tard i és perquè no s'ajunti amb les festes majors de la Candelera. De fet, avui mateix, els més petits de la llar d'infants Xerinola celebren el seu peculiar Carnestoltes fent una festa al pati. Això sí, durant tota la setmana han gaudit de l'experiència de disfressar-se. A l'escola Sant Jordi també ho han fet així. Tota la setmana amb diferents activitats vinculades amb el Carnestoltes, i va ser ahir dijous a la tarda quan els nens i nenes van lluir les disfresses pels carrers del municipi amb la rua escolar.
El 28 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust, la millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta. La Festa de la Carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta, per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, abordem ara un bloc de caràcter esportiu. Primerament, per fer-ho, parlem del setè descens de Godall, la primera prova de la Challenge DH 2015. Les inscripcions per en aquest descens estan limitades a 250 participants per així poder donar més qualitat al desenvolupament de la prova. El DH Godall és l'únic de la Challenge que es disputa a la demarcació i està organitzat per la Unió Ciclista Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, en té més dades, Josep Roig.
La Unió Ciclista Santa Bàrbara organitza aquest cap de setmana el 7è DH Godall en un circuit que transcorre per un tram de 1.300 metres de l'antic sender que anava de Godall a Freginals. El descens supera un desnivell negatiu de 177 metres a la Serra de Godall. La prova és la primera competició de l'any de la Challenge DH i, tal com volia destacar el secretari de la entitat organitzadora, Ximo Bel, és una de les 5 que es convoquen a tot Catalunya i la única que s'organitza a la demarcació de Tarragona. La prova va tancar el període d'inscripcions el passat dimecres, unes inscripcions limitades a 250 corredors, tal com explicava Bel, per tal de poder donar fluïdesa i seguretat a la competició.
No, ve gent bona perquè venen campions d'Espanya de totes les categories i al ser la primera prova puntuable tant del calendari català com espanyol, hasta fecha d'ara no s'ha fet cap prova durant claro. aquest any, i al ser la primera prova pues, sempre té un reclam, un al·licient més. Nosaltres això... limitem la participació a 250, que és més o menys el que nosaltres creiem que podem absorbir i donar una qualitat de recorregut i ubicació de la gent.
La prova comptarà, com tots els anys, amb l'elit d'aquest esport, amb corredors provenents de diferents punts del país, el que dona a la competició una espectacularitat molt especial. Bel destacava el paper de la setantena de col·laboradors que participen en la complexa organització de la prova i, molt especialment, la implicació i les facilitats que els dona l'Ajuntament i el poble de Godall per poder realitzar el descens al seu terme municipal.
És bo de ressaltar-ho perquè mos ajuden molt i només... tenim lloances de cara a ells perquè ens donen facilitats per poder fer. Ells ens deixen la zona d'acampada perquè els xiquets puguen acampar, els que no vulguin anar d'hotel o no tinguin prou poder adquisitiu per a pagar-se un fin de setmana a l'hotel. Allà mateix ens faciliten les dutxes dels vestidors de les piscines per després dels entrenos o de la competició, que es puguin anar a canviar i dutxar. També la incomoditat que representa este cap de setmana tallar carrers al poble, fan pregons perquè els veïns mos deixen els carrers despejats i tot.
Parlant pròpiament de la prova, direm que el dissabte, dia 21, entre les 9 del matí i la 1 de la tarda, es lliuraran els dorsals a la zona d'arribada situada a la plaça Major de Godall i començaran els entrenaments des de les 10 del matí fins a la 1 de la tarda. El diumenge, dia 22, també hi haurà entrenaments de les 8 del matí a les 9 i mitja i a partir de les 10 del matí s'iniciarà la primera mànega i a les 12 la segona.
Gràcies, Josep. De les bicicletes anem al futbol. Derbi aquest cap de setmana el que es disputa a la primera catalana entre dos equips de la comarca del Montsià com són la Rapitenca i l'Amposta. Un derbi del que avui ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Després de la setmana de parèntesi, torna el futbol de primera catalana a les Terres de l'Ebre, concretament entre el duel comarcal del Montsià, la Rapitenca i l'Amposta, que es veuran les cares novament després de que la Rapitenca hagués guanyat en el partit de la primera volta al camp de l'Amposta. Ara l'Amposta vol tornar-li la moneda a l'equip Rapitenc. Un partit que s'espera en expectació, segons avançava el president del Club de Futbol Amposta, Jordi Pérez, que també avançava que podria debutar el nou fitxatge de l'Amposta, el jugador Albert Soldevila, procedent del Vélez Màlaga. Escoltem a Jordi Pérez, president del Club de Futbol Amposta.
Bueno, són partits més o menys complicats, però evidentment a la vegada no són partits bonics, posto que habitualment ve més gent de la que ve normalment, i això pues, fa que el partit sigui més vibrant i emotiu. També pues, bueno, tindrem segurament l'oportunitat de que pugui debutar Soldevila, el nou fitxatge del club de futbol Amposta, procedent del Vélez Màlaga, i esperem que també sigui un jugador que ens doni un plus més de qualitat del nostre equip.
Com és habitual, el partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia a l'estadi de la Devesa Rapitenc, arbitrat pel col·legiat tarragoní Daniel López Jiménez.
Gràcies, Manel. I el punt final en este bloc poliesportiu el posem parlant de curses de muntanya i més concretament del calendari del circuit de curses de les Terres de l'Ebre. Aquest cap de setmana, diumenge, arriba la 7a edició de la cursa de la Cameta Coixa, la cursa de Miravet, una de les més emblemàtiques del circuit i per a la qual estan ja tancades les inscripcions des de fa uns dies. S'espera al voltant de 500 participants que prendran part en aquesta cita que, a més, donarà inici també al circuit de la Copa Catalana de Curses de Muntanya. Enguany, igual que l'any passat, el tret de sortida es donarà des de l'interior del castet de Miravet. La cursa constarà d'una distància total de 21 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell acumulat positiu, recorrent camins i senders recuperats pels avantpassats. La prova baixarà fins a arribar al camí de Sirga, que acompanyarà el riu en el seu recorregut per pujar fins al seu punt més alt. La Cameta Coixa comptarà també, com des de fa 4 anys, amb la presència de la Selecció Catalana de Curses de Muntanya. A més, i com en anteriors edicions, hi haurà també un recorregut menys exigent, el de la marxa, amb 10 quilòmetres i 400 metres de desnivell acumulat positiu, ideat per a aquelles persones que vulguin gaudir del paisatge i d'una caminata saludable i social. L'any passat es va introduir també la cursa sub-18 per a introduir els més joves en aquest esport i en aquesta ocasió també hi haurà un recorregut d'11 quilòmetres i 600 metres de desnivell acumulat positiu per a aquesta modalitat. Les 9:30 del matí serà l'hora d'escoltar el tret de sortida per als participants en la cursa absoluta i els de la categoria sub-23.
Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015. Història, cultura i tradició de l'aldea. Modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Per més informació, trucar al 977 45 00 12, 977 45 00 12, o escriure a cultura@laldea.org. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Biblioteca Torres de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona. Recorda que el termini d'admissió de les obres s'iniciarà l'1 de desembre del 2014 fins al 31 de març del 2015. Nove concurs literari i artístic 21 d'abril del 2015 a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Començant a arribar núvols per l'oest del país, al vespre nit alguna precipitació feble cap a Lleida, cota de neu de 1.100-1.200 metres, sol al País Valencià, però núvols entre Alacant i València, també alguns núvols cap a l'arxipèlag Balear. I a l'abans de previsió, aquest dissabte al matí, plogims poden caure qualsevol indret a la tarda, ja només cap al nord del nord-est. La nevada reactivarà a la cara nord del Pirineu, demà nevarà al Pirineu, especialment al vessant nord, amb una cota que pot baixar els 900 metres en una part de la serralada, però a la cara nord pot ser de 400. Diumenge, alguna nevada al matí al vessant nord del Pirineu, vent del nord cada vegada més fort, tramuntana forta, a la Costa Brava, cims del Pirineu i mestral també a les Terres de l'Ebre, sol i algun ruixat cap a les Illes Balears.
Com cada dia, també avui divendres, fent una ullada a la previsió del temps, hem arribat a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada de l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. També el d'avui divendres, 20 de febrer, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal, amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un dia més us fem arribar el nostre agraïment per seguir-nos. Dilluns hi tornarem a ser. Fins llavors, molt bon cap de setmana. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.